Avui a l'ofici de viure, amor-odi en la relació de parella. Diu la psicòloga Mònia Presta al seu llibre Tu cerebro emocional: la vida és com un riu que flueix, les emocions també. Abraçar, escoltar i acollir les emocions fa que la vida tiri endavant com un veler amb el vent a favor. Si comprenem això, ja hem fet el segon pas cap a la salut i la felicitat. Aferrar-se a faltes certeses i no acceptar cap canvi és sinònim de dolor, debilitat i falta d'evolució. Podríem dir, doncs, que de la mateixa manera que és difícil trobar alguna cosa realment estable, les emocions ens fan ballar al so de la música que sona a cada moment i moltes vegades de manera contradictòria. D'això se'n diu ambivalència afectiva i és un concepte que va introduir el psiquiatre suís Jean Blaulé el 1911 per descriure una actitud en la qual coexisteixen impulsos que són contradictoris, generalment l'amor i l'odi. Per dir-ho més clar, la psicòloga Júlia Pascual explica que passa sovint que en el remolí d'emocions que una parella experimenta coexisteixen l'amor i l'odi, dos sentiments diametralment oposats però igualment intensos. Només a les pel·lícules de Disney les persones s'estimen de manera constant, estable i eterna. A la vida real no, som humans i estem vius. Avui, a l'ofici de viure, amor-odi a la relació de parella.
Hola, estimats amics de l'ofici de viure, sóc l'Antoni Bolinches. Molts de vosaltres ja em coneixeu. Normalment parlo sobre temes relacionats amb els meus llibres, que són sobre creixement i autoconeixement o sobre relacions de parella, però alhora que els sempre dic que l'autoconeixement i el millorament personal és el que afavoreix les bones relacions de parella. Perquè si no, què és el que succeeix amb les parelles? Que com sabeu, ho heu viscut o algú del vostre entorn us ho ha comentat, no és infreqüent que les relacions amoroses es puguin viure de manera ambivalent o bipolar, és a dir, on es barregen sentiments d'amor i odi, encara que seria millor parlar de sentiments i de ressentiments, perquè és molt difícil odiar a la parella, excepte en aquelles situacions que la parella et deixa sense que tu desitgis que et deixin. Però és més freqüent que aquest sentiment ambivalent entre sentiment positiu d'estimació i sentiment negatiu pel patiment o per la insuficiència de la qualitat de la relació amorosa es doni en una primera fase dels enamoraments de persones immadures o de persones neuròtiques, i una altra variant, que és persones que ja porten més de 10 anys junts i arriben a un punt de saturació convivencial en tot allò que era bo per ells ho ha deixat de ser. En definitiva, està clar que amb temes de l'amor tenim tants temes per reflexionar que potser seria millor dir que a l'amor, com deia Pascal, el cor té raons que la raó no comprèn, i el que ens convindria és trobar relacions amoroses on el sentiment i la raó poguessin caminar junts.
Avui a l'ofici de viure, amor-odi en la relació de parella, amb Mati Segura i Xavier Guix, amiga i amic del programa, Mati, Xavier, benvinguda, benvingut.
Hola, què tal?
Moltes gràcies.
Bueno,
molt content, molt content d'estar amb la Mati, perquè la veritat és que de les persones que més... Gràcies, gràcies. Però les persones que més m'inspiren quan les escolto al programa és la Mati.
Uau!
Sí, té...
No, ostres, no, té... Xavier, moltes gràcies.
No, vull fer-te la pilota, sinó senzillament que és veritat. És a dir, quan parla la Mati, té aquella cosa de la psicologia, d'aquell sentit comú, que és poc comú, però que, en canvi, et porta al lloc, et porta allà on està el que realment hem de veure, no? I m'agrada molt, m'inspira molt.
Ostres, moltes gràcies. Avui és un gran dia.
I la Mati sempre... Sí. La Mati parla sempre clar i català.
Exacte.
I un dia, ens va dir en aquest programa, i en part ha inspirat aquest programa, també juntament amb els arguments de la Júlia Pasqual, que ara anirem esmentant, un dia ens va dir la Mati en aquest programa: el que al principi ens agrada d'una persona és possible que a la llarga ens faci ràbia. Sí, ho continues mantenint,
sí,
Mati?
Sí, 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 ho continuo mantenint. Bueno, no sé quin exemple vaig posar, no? Però acostumo a posar exemples. Clar, en un moment donat m'enamoro d'una persona que és molt generosa, o molt generosa, i es gasta tot el que ha guanyat la paga extra per comprar-me aquell anell, aquell viatge que volia. Clar, això és magnífic, però què passa? Aquesta persona, amb els anys, resulta que hem de pagar hipoteca, hem de pagar l'escola dels nens, i ells segueixen igual de generós. Clar, si em regala aquest viatge, doncs a lo millor el que faig és agafar un emprenyat impressionant, no? O en qüestió de valors, també. No és, jo què sé, és a lo millor m'enamoro de persona perquè és un activista d'alguna cosa que és fonamental per mi, no? Perquè jo es fa voluntari de Greenpeace. Clar, els valors segueixen el mateix, però arriba un moment que el meu estat vital és diferent. I clar, i això m'agradava, però ara ja no m'agrada, perquè jo estic en un altre, estem en un altre punt.
Aquest, a banda d'aquest aspecte que fa que allò que, tal com ens deies tu, d'una persona que ens agradava, és possible que a la llarga ens faci ràbia, hi ha altres punts que t'agradaria tocar d'entrada en el programa d'avui? Com podem experimentar amor i odi al mateix temps? O potser odi és una paraula gruixuda, com deia l'Antoni Bolinches.
Jo aquí estaria molt d'acord amb l'Antoni Bolinches. Una cosa és que convisqui la ràbia, el ressentiment, i evidentment, no, amb una parella de llarga durada és impossible no sentir aquesta ambivalència en algun moment. Però l'odi implica... És que l'odi és el més fort que hi ha.
Doncs deixem-ho amb molta ràbia.
Amb molta ràbia, clar. Quan hi ha odi, odi vol dir et vull fer mal. I hi ha aquesta part cognitiva que maquino fer-te mal.
Val. De tota manera, diu la Júlia Pasqual que amor i odi comparteixen les mateixes estructures cerebrals, i
sí,
que és normal.
A veure... intentaré explicar... Ho explicaré molt simple, eh? O sigui, té molts, molts, molts més components. Per dir alguna cosa, ja veig alguna cosa que jo desitjo, alguna cosa que tinc. I això, hi ha un circuit, que seria el putamen i la ínsula. Clar, això què passa? Ho veig i aquest circuit s'activa. Ho tinc, amor. No ho tinc, odi. O sigui, clar, quan sentim odi, la nostra parella ens deixa, no? Llavors, clar, s'activa, no ho veig, no ho tinc, llavors, clar, ja tampoc és ben bé així, no? Perquè l'odi el que té és que activa molt el que és l'escorça prefrontal, no? Les persones que odien pensen molt, pensen en fer mal. A vegades ho disfressen de justícia, no? Però és aquest component...
Sí, és molt cansat odiar, eh?
És molt cansat i és molt fàcil fer que una persona que ha perdut el que sigui, ho digui.
Bé, doncs aparquem de moment el concepte d'odi, de seguida escoltem en Xavier Guix. Va. És, si ho rebaixem a molta ràbia, és, pregunto doncs, és normal que la persona que ens provoca molt d'amor i molta estimació al mateix temps ens provoqui molta ràbia?
Sí, home, per molt que ens estimem, algun dia has fet alguna cosa que no m'ha agradat, llavors, o... el que provoca ràbia, però el component important d'aquesta ràbia és que la ràbia és visceral, és allò que he sentit tots alguna vegada, és que li fumaria una bufetada, per sort no sempre no la fumem, no? L'odi implica un sentiment molt més elaborat, molt més pensat. Hi ha un refrany en castellà que vaig pensar quan mirava el guió, de la venganza és un plato que se come frío, o sigui, el que odia maquina. La màquina fa mal.
Bé, però és evident que hi ha sentiments contradictoris.
Sempre, sempre. És que, vaja, a mi no se m'ocorreix ningú que porti 10 anys, em sembla que ha dit l'Antoni amb una parella, i no s'hagi empipat mai amb ell o amb ella. És que, o un amic, o qui sigui, és impossible.
I com més estimes una persona, en aquest cas, o en una relació de parella, més et provoca el sentiment contradictori?
No, jo crec que no. No. Són moments, sentiments contradictoris, o èpoques, no? Jo puc estimar molt a la meva parella, però pel que sigui, ara s'ha embarcat en un projecte en el que a mi pues, em desmunta la meva vida quotidiana. Tindré aquest sentiment de ràbia, tindré aquest sentiment d'enfado, no? A veure... una relació de parella, sovint parlem del component... L'Antoni Bolins ha parlat de sentiment i de raó, no? Diríem, el sentiment, que és l'emoció, és la passió o la tendresa, i la raó, que és la cognició, o sigui, compartim els mateixos valors. Però ens oblidem molt d'un tercer, que és la gestió de la vida quotidiana, és a dir, el component pragmàtic. I, clar, les parelles, o sigui, podem compartir el mateix sentiment, la mateixa passió, els mateixos valors, com, per exemple, no sé, anar a viure al camp, val? Però llavors hi ha la gestió de la vida quotidiana. Ens volem comprar una casa al camp, però a mi m'agrada sortir els caps de setmana i a tu, doncs, t'agrada anar de viatge, no? I ens enfadem, perquè... O sigui, sí que tenim el mateix objectiu comú, però i de fet moltes parelles se separen per aquest component de gestió de la vida quotidiana.
Bé, anem escoltant Xavier Guix i després ho reprenem, perquè aquí en la gestió de la vida quotidiana hem obert aquí també un nou front. Xavier, bé, què en penses d'aquests sentiments contradictoris cap a la relació de parella?
Estava escoltant amb atenció perquè hi estava d'acord amb tot. És a dir... poèticament parlant i fins i tot teatralment parlant, Shakespeare en trauria partit de la dualitat amor-odi. I, de fet, gran part de la seva producció ve d'aquí, no? Ve d'aquesta expressió radical dels sentiments i que teatralment doncs, són fantàstics. Però en la vida quotidiana estic totalment d'acord que l'odi és molt fort. És a dir, no podem fer la dualitat amor-odi, tot i que la fem, la tenim entesa popularment d'aquesta manera, no? Qui estima també odia, perquè... I aleshores aquí jo voldria fer una aportació. És la següent. Jo crec que gran part del problema esdevé quan l'altre amb qui jo convisc, la persona que jo estimo, l'acabo vivint com a pròpia. És a dir... establim uns vincles, a vegades, tan difusos pel que fa al jo i al tu, que moltes vegades el que l'altre fa o deixa de fer, que sempre és respecte a mi, és viscut des de l'apreci, com dèieu abans, o és viscut des del dolor, de dir no m'agrada el que està fent, no m'agrada això que diu, no m'agrada la decisió que ha pres, no em deixa fer el que jo vull. I aleshores ens convertim com en criatures que suposo que si heu vist, que segur que tots heu vist, canalla, que quan vol una cosa i li treus o no li dones, és capaç de pagar aquella mateixa criatura que després ve i se't posa els braços. És a dir, que aquest component molt radical, molt bàsic, molt de naturalesa egoista, que és l'amor-odi, està una mica en el nostre bagatge. Ara bé, això és el que aprenem, sortosament, a convertir o bé en drama teatral o bé en la vida quotidiana ho convertim en un procés d'autoconeixement, en un procés justament de gestió d'aquestes emocions a les quals l'odi ha de quedar desterrat. I jo quan vaig llegir el guió vaig pensar, bueno, haurem d'aclarir molt aquest tema de l'odi perquè no es pot de cap manera sostenir el que ni tan sols poèticament li donem cap mena de sentit a l'odi. És a dir, l'odi és molt fort. Ara, el Bolinches ha posat la paraula ressentiment, m'agrada. Ha posat la paraula, hem fet servir també aquí la paraula molta ràbia, sentir-se molt ofès. Sí, d'acord, tots aquests hi entren perquè formen part de la nostra vida quotidiana. I per mi, el gran component que genera molt d'aquestes complicacions emocionals és perquè, repeteixo, l'altre no és viscut per mi com un altre, sinó és viscut com a propi. És com si formés part de mi, és com si fos meu. I d'alguna manera no ho dic des d'un sentit de gelosia i de propietat, sinó des d'un sentit que tot el que l'altre fa i diu m'afecta. I en afectar-me, m'afecta en tot. I per tant, com que això al llarg de la vida en una relació va canviant, l'afectació és tota la vida. Per tant, tota la vida estaré vivint en aquesta conjunció ambivalent d'emocions que ara pugen, ara baixen.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Mati Segura i Xavier Guix, estem parlant dels sentiments contradictoris en la relació de parella. I anem matisant aquest enunciat. Hem dit, Mati, que odi només quan... pot ser que quan ens deixi, per exemple, la parella, podem experimentar odi, no?
Exacte, sí.
Però anem rebaixant-ho. Potser una paraula que no hem tocat és el concepte d'aversió. Pot ser també que sentim en alguns moments puntuals aversió per la persona que estimem, o no?
És possible, no? El que passa que també hauríem de matisar molt què vol dir aversió, que no tinc ganes d'acostar-me a tu. Sentim moltes vegades aversió, estic pensant en els meus casos, vull dir, clar, a lo millor pues, doncs perquè acabo de passar una malaltia i aquest, a vegades són les meves pors personals, no? la que em fa no acostar-me a tu, tenir-te, mantenint-te a distància. Aversió i amor poden anar junts. El que l'aversió jo en aquest cas no la posaria tant com una emoció per se, sinó que m'està passant, no? Hi ha alguna cosa de la meva parella que no m'agrada, que em fa por, ha passat alguna cosa...
Ho dic una mica perquè a la línia del programa d'avui el que pretenem és anar en la direcció de... No tots són flors i violes, no? I a partir d'un moment doncs, no van ser feliços i menjanissos,
sí.
No?
Sinó que hi ha fet molt mal.
Hi ha molts sentiments contradictoris.
Molts.
Xavier. Aquí recordo el nostre amic Bolinches en el seu moment quan explica allò de les quatre potes de la parella, etcètera, etcètera. Recordo perfectament, no sé en quin moment de la nostra història comuna que hem viscut conjuntament, no recordo en quin moment, però l'he sentit a dir, no? De dir, al principi, sigui l'enamorament o sigui els primers moments de la relació, allò que per nosaltres podria ser defectuós, no estimable, rebutjable, queda tan amagat a darrere d'aquella impressió que és l'enamorament, que tot és feliç i tot és bonic i tot sembla salvable i fins i tot sota un pont podríem viure perquè en aquest moment tot és vist des d'un filtre rosa. Però què passa? Allò que al principi era defecte, però no es volia veure com a defecte, sinó que fins i tot se li reien les gràcies, arriba un moment que ja es comença a veure tal com és, i dic defecte en el sentit que cada persona li posarà aquesta etiqueta en allò que veu en l'altre que no li agrada. Però allò que no li agrada, que al principi deia això no passa res, això ja ens ho passarem, això no... Això, per damunt de tot està l'amor, doncs arriba en la vida quotidiana aquell punt en el que et dones compte que allò que et semblava que era totalment salvable s'acaba esdevenint totalment insalvable. Per tant, és aquest recorregut que hem d'entendre.
És que allò que no m'agrada, mentre que potser és així, no? I a les persones, si hi ha un determinat gest, una determinada que m'agrada molt de la meva parella, doncs jo què sé, cada matí em fa l'esmorzar, al cap de 15 dies, doncs ho veig normal, ja tant me fa. Però quan faci una cosa o tingui aquest defecte que no m'agrada, el que faig és anar-ho incrementant. Cada cop em molesta més. Clar, això és molt injust, no? Perquè vol dir que els detalls que m'agraden deixen de tenir valor, mentre que no m'agraden, augmenten. Si aquí no hi ha una base de la persona que està sòlida, és quan poden sorgir doncs, aquells conflictes de parella.
Per això aquí l'Antoni Bolinches, que és omnipresent en aquest programa, encara que no hi sigui presencialment, l'ha obert, però no hi és presencialment, sí. Sempre diu, no, la importància de, sobretot dels reforços positius que hi han de ser molt, moltíssim, perquè costa molt que tinguin presència.
I clar, amb la parella això és tot una altra, costa trobar reforços positius. Quan tenim ratetes al laboratori és qüestió de donar-los alguna mica de sucre i ja tens un reforç positiu, però la parella no és tan senzill trobar el reforç.
Sí, a més ell ho té calculat, eh? Diu per no sé cada quants reforços positius que compensen un de negatiu, no?
Sí. Com un compte corrent, no?
Xavier?
Sí, és que al final la dinàmica de les relacions és aquesta. I quan hi ha una consciència justament de que estem entrant en la dinàmica en la qual començo a veure més el defecte que la virtut, aquí és on haig de posar l'aturador. Aquí és on haig de dir, ep, replantegem-nos què estem fent, perquè si seguim, tot això anirà empitjorant. És a dir, que la dinàmica de la relació ens porta a un aspecte que en psicologia la coneixem com a ceguesa al canvi. És a dir, les persones, poc o molt, sobretot si fan una mica de procés d'autoconeixement o de creixement personal i estan una mica al cas i són conscients del que viuen, van fent petits canvis, van intentant adaptar perquè la convivència, el nosaltres dintre de la relació, estigui per damunt del jo i el tu. Però què passa? Que a vegades es produeix aquest efecte que diem la ceguesa del canvi. I la ceguesa del canvi vol dir que sóc incapaç de veure aquell petit esforç, aquell petit reforçament, aquella petita cosa que estàs fent perquè les coses no siguin iguals i perquè puguin tenir un altre color. I a vegades, si no estem atents a aquestes petites variacions que la nostra parella intenta fer, que a vegades comencen simplement amb el llenguatge, i el llenguatge ja comença a parlar amb uns termes que no són els que feia servir abans. Si no som conscients d'aquests petits canvis, vol dir que quedem atrapats en l'etiqueta i l'imatge que hem construït de l'altre i d'aquí no sortirem.
Tu, tu fas habitualment, Mati Segura, dinàmiques de parella a la consulta?
Sí.
I com t'ho fas perquè una persona, en la línia del que ens comentava en Xavier Guix, que comença només a veure defectes, vagi en la mesura del possible obrint una mica la mirada, si és que pot ser, perquè és clar, d'altra banda, potser el que necessita aquesta persona és deixar la parella.
Això pot ser. A veure, primer que l'accepti al 100%, si acceptant-lo al 100% el que veig no m'agrada, llavors potser em separo, no? Però clar, aquí la dinàmica, a veure, de moltes maneres, no? Però mentre parlava el Xavier pensava que, clar, aquesta ceguesa el que ens fa és ens fa veure, aquesta ceguesa a vegades és cap a nosaltres mateixos també, és a dir, que vaig a teràpia de parella o això perquè tu canviïs, perquè tu vegis, clar, fins que no aconseguim en la teràpia que la persona comenci a focalitzar cap a ella mateixa, no ens en sortirem, no? Perquè entrem en un bucle del tu, que clar, que quan parlem teòricament es veu molt fàcil, però quan estàs tu allà dintre aquella parella i estàs que cada dia t'han tocat els nassos amb el mateix, doncs a vegades costa molt girar. Per això dic que a vegades és que l'únic que tens és mirar cap a tu mateix, que has acceptat el 100% i veus que realment no t'agrada, doncs llavors potser et plantejaràs la separació. Però si aconseguim això, doncs el que potser veurem és veure que la nostra parella doncs sí que ha anat fent petits canvis, no? I a vegades no es veuen i has d'anar-los treballant i adona't de que sí que estem canviant, de que sí que estem anant endavant. Clar, el procés de parella, com tots, no és lineal, no? I és molt, molt, molt freqüent que anem bé i vinguin un dia un desastre, anar tot enrere. I, bueno, a veure, clar, no perquè hagi estat un mes superbé, això està acabat. Però ja, amb la dinàmica que seria és focalitzar cap a mi mateix.
I són parelles de llarg recorregut. Abans
sí.
Antoni Bolinches parlava de 10 anys.
10 anys, sí, com a mínim. Sí,
com a mínim.
Com a mínim.
Va.
I més.
O sigui, al principi sí que tots són flors i violes.
Home, si al principi no són flors i violes i han d'anar a teràpia, sí. Home, no li faig molt bon pronòstic, però vaja, pot ser.
Val, no ho dic perquè fins a quin punt esteu veient també que s'escurcen tots aquests períodes, en les noves generacions o no, com si s'hagués accelerat una mica el temps.
Dic que està calant, que no vol dir que tothom, ni majoritàriament, però sí que comença a notar-se el calatge, sobretot amb gent més jove, de lo que se li ve a dir la parella conscient, que és una etiqueta més que posem, del fet de dir, bueno, la parella no pot ser viscuda com han viscut les referències que hem tingut dels nostres pares i avis, sinó que avui hi ha un compromís, una responsabilitat i sobretot el fet de que la persona sigui molt conscient i la relació sigui conscient del que està vivint, una mica tot el que estem dient. El que passa que això ens porta a diferents problemàtiques. La primera problemàtica és que, clar, suposa que les dues persones aquesta consciència la tenen més o menys similar, és a dir, que tenen una capacitat conscient del que viuen i un nivell de consciència els dos dos sobre la seva pròpia vida, responsabilitat i el que és estar amb una altra persona, més o menys igual, perquè aquí ens trobem amb unes desigualtats terribles. Llavors, un ve molt preparat perquè porta molts anys fent teràpia o fent autoconeixement i l'altre acaba d'entrar en aquest món i se li comença a exigir que sigui conscient. Aleshores, aquí tenim un problema que hem d'entendre les diferències de consciència que hi ha en les relacions. La segona és que en aquesta parella conscient també porta que a la mínima que tenim un problema has d'anar a teràpia. Has d'anar a teràpia. I a més, has d'anar a teràpia. Per sort, molta gent també entén, no, hem d'anar a teràpia. Perquè una cosa que afegeixo una mica al que ha dit la Mati, i això també ens ajudaria a fer un pas més, que és no només m'haig de mirar a mi en la meva part de responsabilitat dintre d'aquesta parella conscient, sinó que a més haig d'entendre un principi fonamental, que és que tot el que ens passa en la relació afecta la relació. Per tant, no podem distingir que el problema és meu, que la càrrega que tu portes és teva i que ves el psicòleg que l'arregli, perquè això ho sentim moltíssimes vegades. Jo a vegades quan venen segones que és personal li pregunto què, la parella t'ha dit que vinguis, oi? Perquè ja ho veus, ja veus que està allà com una mica mig que li han posat l'amenaça de que o vas a teràpia o res, però és que amb això sí que resolem una part, sí que podem ajudar una mica, però els problemes de la relació estan gestionats, creats i acaben en la pròpia relació. Per tant, no podem fer una teràpia individual quan es tracta de temes que afecten poderosament a la relació. Per tant, que això, per favor, ens quedi clar. El que afecta a una parella, el que afecta a dues persones que estan en relació, els afecta encara que el problema sigui més d'un o sigui més de l'altre. Perquè poc o molt t'està afectant també tu. I no n'hi ha prou amb dir, ves que t'arreglin. I abans, quan t'hagin arreglat, vens aquí, que ja tot funcionarà bé. Perquè aleshores donem per entès que n'hi ha un que està bé i l'altre està malament. Aquesta idea, jo estic bé, tu estàs malament, no funciona. Per tant, ens hem de posar d'acord, i d'aquí ve per mi la idea de la parella conscient, de dir, siguem conscients que estem establint un compromís que ha començat segurament amb un compromís sense compromís, que és el propi de l'afecte, de l'enamorament, del color de rosa, però després arribarà un moment que tot aquest efecte desapareixerà. I aleshores ve l'autèntica decisió de comprometre la relació. I si ens comprometem amb la relació, tot el que tingui a veure amb les relacions afectarà totes les dues persones.
Recordo que tu, Xavier, en havies parlat en algun llibre de la por del compromís, eh?
Efectivament, això és un mal de moda, eh? És un mal d'avui, eh? La dificultat en comprometre's amb tantes i tantes coses, però les relacions, fixa que ara últimament es parla tant i tant del ghosting, no? Es parla d'aquestes persones que desapareixen de cop i volta, que no donen cap explicació, i per tant dius, és que ja no només tenim por al compromís, és que ja tenim por a afrontar simplement dir, mira, no ens entenem. És a dir, ja hi ha una aversió a trobar-te davant de la dificultat. Per tant, imagina't a l'extrem que estem arribant. Per tant, haurem de fer o recordar una vegada més la importància de prendre responsabilitat per allò que vivim, per allò que fem, i que aquest principi ens mogui a que entenguem també que allò que jo visc i allò que m'està passant a mi també li està passant a l'altre. I, per tant, els hem de tenir en compte tots dos.
Havelock Ellis. Quan l'amor es reprimeix, l'odi ocupa el seu lloc.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Mati Segura i Xavier Guix estem parlant dels sentiments contradictoris en la relació de parella. Hem d'aprendre a acceptar els sentiments contradictoris, diu Júlia Pasqual, per poder estimar amb el cor i la ment oberta i deixar-nos fluir. El tema d'acceptar els sentiments contradictoris, Xavier, va més enllà de la relació de parella i donaria també per un llibre. Perquè
sí, sí.
Acceptem i volem allò que ens agrada i rebutgem allò que ens desagrada. I anem així per la vida amb tot, no només amb la parella, oi?
Home, és un principi, diguem-ne, universal, no? No sé si és universal o no, però en tot cas és el principi que estudiem en psicologia sobre el principi de plaer i el principi de realitat. És a dir, la tendència del ser humà a buscar el plaer i evitar el dolor. I això existirà sempre i continuaran existint 50.000 mecanismes perquè anem cap al plaer i perquè evitem el dolor. Això és així. Ara bé, també anem entenent, i a mesura que anem endinsant-nos gràcies a programes com el teu, que ens permeten donar pedagogia sobre les emocions, també anem entenent que el món emocional no és ABC, no és 1 i 2 i 3, sinó que la combinació de les emocions humanes és tan amplíssima, és tan variant, és tan ambivalent, que al mateix moment que estem vivint una expressió, posem per cas un enterrament, moltes persones viuen un enterrament amb molta tristesa, però alhora també amb molt alliberament. I dius, carai, per una banda em sento com alleugit, no sé per què em sento alliberat quan hauria d'estar trist. No, no, és que estàs trist, però també estàs alliberat. És a dir, les dues coses són experiències i vivències que tenim els humans en tant que no som d'una sola peça. Que la constitució d'un jo està fet de molts jos, no d'un sol jo. I, per tant, en no ser d'una peça, tenim justament diferents aspectes de la nostra vida que van vivint tot el que vivim en formes diferents. I, per tant, se'ns barregen els sentiments. I aquesta barreja no l'hem d'entendre com una barreja, diguem-ne, dolorosa o que dona un resultat negatiu, sinó simplement que ens fa veure la dificultat de la nostra condició humana, que és que som així de complexes i que no es tracta de rebutjar-ne una i aplaudir l'altre. Es tracta de reconèixer-les amb dues, i amb dues porten informació, amb dues ens parlen de nosaltres i amb dues tenen algun sentit que hem de desvetllar. Per tant, viure en l'ambivalència emocional seria com el pa de cada dia. Això és la nostra naturalesa. No, en canvi, intentar generalitzar o fer la dicotomia de o és blanc o és negre. Això no ens servirà per res.
És que passa que l'ambivalència, si no la veus com emocions ambivalents, el que fa el cervell és racionalitzar-lo. Llavors entrem en aquella fase que tots hem vist en la parella, que ens costa molt desenrocar, de qui té la raó, no? O sigui, es viuen les relacions de parella com un... A vegades dic, sembla que estiguin fent un debat polític, no? O sigui, no hi ha cap interès ni un d'escoltar l'altre. Senzillament estic refermant els meus arguments cada vegada amb més força, no? I van a teràpia de parella i una mica amb l'intenció de... potser ni racionalment de, bueno, qui té raó, no? Sí, i clar, això a vegades és perquè no sabem conviure amb aquesta ambivalència emocional, no sabem conviure amb que doncs és normal, no? Que no tot el que tu facis a mi em senti bé. Abraçar, a vegades es diu frases com abraçar tots els sentiments, doncs seria potser una mica això, no? Abraçar tots els sentiments.
Sí, i tu a la consulta ho has viscut això en primera persona? Que és,
sí, jo crec que veure... les primeres visites gairebé sempre, no? És això.
Sí, vells, però aquells que cadascú vol tenir la raó.
Sí.
Bueno, és que ens agafen nosaltres de jutges. És que
ens agafen que, de jutges, exacte.
Venen a explicar-t'ho i et miren com dient... tinc raó, oi? Com diem, escolti, vostè, que és una persona en aquest sentit que està aquí per això, oi que tinc raó? I aleshores et venen perquè tu confirmis la raó. Dius, escolti, és que jo no sóc jutge, jo no haig de dir què està bé o malament. Simplement, donguis en compte de la comunicació que tenen quan fan això, no? Per tant, a vegades sí que és veritat que ens trobem una mica fent aquests triples papers que ja formen part una mica de l'ofici, que per sort doncs, el sabem situar ràpidament en el seu lloc. Però l'ambivalència emocional, sí. Ara, també és veritat que l'ambivalència emocional és un tempo que l'hem d'aprofitar, un ritme vital que l'hem d'aprofitar per resituar-nos, no? Aquesta ambivalència és com si ens digués, mira, deixa't cobejar ara, deixa't portar per aquestes onades emocionals, a veure cap on van, a veure cap on et porten, i sobretot que no t'hi arrosseguin, sinó que serveixin justament perquè facis el que en Bolinches deia al començament, de posar-hi també la raó, no? Aleshores, quan intentem fer discerniment, justament el discerniment el que pretén és que orientem i li trobem sentit aquest complex emocional que en un moment donat arriba a la nostra vida. És com dir, m'arriba un caos i a poc a poc l'haig d'anar ordenant. Però ordenant no vol dir reprimint, no vol dir narcotitzant, que tu has fet servir, Mati, la tècnica de la racionalització. Sí. També hi ha la tècnica de la narcotització, no? Escolta, tapem-ho tot, no diguem res, no en parlem, veiem una sèrie, posem-nos una pel·lícula, anem a riure una estona, fotem-nos fotem-nos un porret, emborratxem-nos una mica, és a dir, tapem, no? Tapem perquè tot això no ho entenem, se'ns escapa, i encara no en parlem gaire, que encara acabaríem malament. I, per tant, es narcotitza tot. Aleshores, doncs, bueno, a poc a poc hem d'anar aprenent a situar aquests aspectes dintre del que és la normalitat de la vida d'una persona.
Sí, hi ha petites pistes, no?, que ens estan indicant que la parella fa aquesta tècnica de narcotització. Una pista podria ser aquells que diuen: quan estem bé, estem molt bé, però quan estem malament, estem molt malament. És clar, i això és, potser tots ho heu dit en algun moment, no? Aquí estan tapant alguna cosa, o sigui, és impossible això, no? O ens enfadem per tonteries, no? Per tonteries no s'enfada la gent, el que passa que, clar, a partir de la tonteria comencem a anar, i vull dir, són petites pistes que ens dirien que aquesta persona està tapant el problema, no? És persones que quan arriben a la teràpia, amb aquesta ambivalència de sentiments, et diran que tenim problemes de comunicació, ho hem parlat moltes vegades, però realment no ho hem parlat mai, senzillament han narcotitzat, i quan s'ha acabat l'efecte de la droga, han explotat. O sigui, però parlar amb calma no ho han fet.
Perquè parlar bé per tu, què seria? És a dir, tenir una conversa difícil o no?
És que les converses no les volen tenir, les converses. A veure, clar, si estem malament, la conversa no és fàcil, oblidem-nos, no? I quan hi arribem a algun punt que li pots posar tot el reforçament positiu que vulguis, que te'l fotran pel cap, no?, si estem molt enfadats. Però, clar, el que passa en aquesta tècnica de narcotitzar o de racionalitzar, no?, que quan es racionalitza et diuen, o frases que també hem sentit, és que la meva parella és molt racional. I, bueno, sempre dic, home, racional depèn, perquè la ràbia l'expressa perfectament. que és una mica el que veiem amb aquests... de lleig, que van de racionals, no? Però senzillament que han fet, han racionalitzat les emocions, llavors han tingut una claretat molt gran sobre totes les injustícies que em fa la meva parella, i quan l'emoció que arriba és la sensació de això no està bé, això injustícia, pues surt la ràbia.
Sí, no sé, Xavier, estem ja en la recta final. Vols afegir alguna cosa sobre les converses, aquestes difícils?
No. Jo, o sigui, primera, perquè en el teu programa, sortosament, cada dos per tres es parla de la comunicació no violenta,
sí,
i aleshores jo crec que val la pena recordar simplement que quan estem en aquesta fase, primer de tot s'ha de respirar, parem un moment, respirem. Segona, cadascú s'ha de fer responsable de donar-se compte quin judici està sostenint la ràbia que tinc. Per tant, aquí hi ha un judici, aquest judici el puc donar-me compte, i immediatament baixar el terreny de les necessitats. Si ens hem de discutir per les creences i les idees que té cadascú, no ens entendrem mai. Per principi, la gent parlant no s'entén. Per tant, el que necessitem és que hi hagi una possibilitat de comprendre el transfons que la persona viu, i això sempre està vinculat a algun tipus de necessitat. I aleshores, en lloc de barallar-nos per tenir la raó, ens centrem-nos en allò que necessitem, allò que d'alguna manera no s'ha expressat clarament i potser és el que feia falta. I acabo dient, ja que he parlat de parella conscient i ja que toquem el tema que hem tocat d'aquesta relació ancestral entre l'amor i l'odi, la ràbia, aquest ressentiment, recordar que la parella conscient, i vaig a dir una cosa que no és gens fàcil, la parella conscient és aquella que aconsegueix que cada un dels seus membres hagi fet absolutament net dels prejudicis i les etiquetes que té respecte a l'altre.
Que és tota una feinada, una parella
és
conscient.
És que si no, no ens entendrem, m'explico. Mentre jo vagi sostenint la meva vida, el paquet de ferides que porto, de càrregues emocionals, de ressentiments antics, mentre la meva parella sigui igual que el meu pare o que la meva mare i es reprodueixi constantment aquesta mateixa llei del mirall, estarem atrapats sempre en jocs psicològics. Per tant, hi ha un moment en el que, si volem ser realment conscients i no caure en aquests paranys, hem de començar a relacionar-nos amb l'altre mirant de tenir les menys etiquetes possibles. I jo ja sé que això és pràcticament gairebé impossible, perquè sempre estem posant alguna etiqueta, però que almenys en siguem conscients, i en aquest moment de discussió que hem de parlar, que sigui capaç de dir: ei, això és una etiqueta, no t'enganxis aquí, perquè per aquí no anem bé.
I després hi ha el que en podríem dir la foto fixa. O sigui, tenim la foto fixa de com va, quan vam conèixer aquesta persona o de com era fa X anys, i l'altra persona està canviant, com dèiem abans, no? Hi pot haver petits gestos i ens passen desapercebuts perquè mantenim aquella foto fixa.
Sí.
Això ens passa molt també, passa molt també amb nosaltres, és a dir, amb gent que ens coneix no? Des de la infància, sí, però que mantenen la foto fixa quan nosaltres hem canviat molt.
Exacte.
I a vegades la mantenim nosaltres mateixos, la foto fixa. Que, això, mira, ja a vegades on et trobes, no? Et ve una persona pues, que té 30 i escaig i diu, no, estudiar, és que a mi no se'm dona bé l'estudi. Bueno, no se't donava bé quan anaves a l'escola, ara no ho saps, no? Perquè et vas quedar amb aquesta foto fixa i ja no serveixo, no? I amb la parella a vegades també passa això, amb aquesta foto fixa.
I això ho notem molt a la teràpia, quan una persona t'està parlant en passat i que probablement el que et ve a explicar, diu, quan l'acabes d'escoltar, dius, escolta'm, jo és que veig que tot això ja ho tens resolt, la teva vida. És a dir, tot el que m'expliques ja ho has resolt, si estàs molt bé, si ho has superat perfectament. Com és que encara mantens el mateix discurs? Aleshores, no ens donem compte de com sostenim la mateixa imatge que ens hem creat de nosaltres mateixos i la sostenim a través del llenguatge. Per això és tan important que siguem capaços de donar-nos en compte que hem d'actualitzar-nos, actualitzar els potencials, però també actualitzar el llenguatge a través del qual ens expliquem a nosaltres mateixos.
Sí. I ara sí, per acabar, Xavier, creus, quan et preguntava sobre l'ambivalència en les relacions, també l'ambivalència en les emocions, i tu ens parlaves d'aquesta sensació que podem tenir amb un enterrament de tristesa i al mateix temps d'alliberament. També podem tenir, per exemple, tristesa i al mateix temps sentir-nos en pau, no? I això a la nostra societat ens costa d'acceptar com en general. Sembla com si ho volguéssim tot, tornant a les etiquetes, etiquetar, i que sigui el com si diguéssim, el supermercat, si una cosa és un detergent, doncs no pot ser un xampú, no? O no pot ser un dentrífic. I la vida és molt més complicada. Nosaltres ens movem, per exemple, esquerres, dretes, no? Tot ha de ser només etiquetable amb una paraula i un concepte. I la barreja ens costa més de concebre-la, sobretot també en l'àmbit emocional.
Efectivament. I aquí és on la comparativa social no ens ajuda. Perquè sempre, d'alguna manera, acabem veient o escoltant aquells que ens venen i ens diuen allò que tothom es diu i allò que sembla que és el que s'ha de dir. I, a més, et diuen el que has de sentir. Et venen a l'enterrament. Bueno, segur que ho estàs passant molt malament, no? És que, quina tristesa, treu la tristesa. I potser tu ja has fet el dol durant l'etapa que has acompanyat aquella persona. I dius, no, si jo, i aquesta part ja l'he feta. No, això vol dir que encara has de treure. I, bueno, és això. Aleshores, sempre ens estan etiquetant, sempre ens estan posant una mica l'ordre del que hauria de passar. I aquesta comparativa social és que no la podem evitar. Aleshores, cadascú en aquest sentit ha de ser capaç de dir, bueno, el que diguin els altres, que diguin, i jo haig de viure la meva vida perquè ningú pot viure la meva vida per mi.
Sí. I portat a l'àmbit de la parella, Mati, pot ser el que hem dit en començar. O sigui, estimo molt aquesta persona, m'agraden molt molts aspectes, però al mateix temps... Avui mateix sento això, que sembla contradictori.
Jo encara ho faria més exagerat, no pot ser, és, o sigui, no hi ha absolutament cap parella, ni cap en l'àmbit de la parella, però ni cap amic, ni companys de feina, ni el que sigui, que en una relació de llarga durada no hagin sentit moments d'enuig cap al company, cap al qui sigui, cap a la parella, en aquest cas. El que passa que, clar, la parella, la relació és més intensa.
Sí, però als amics és més fàcil perdonar-los segons què, no?
Sí, però clar, als amics aquesta gestió de la vida quotidiana no existeix. En tenim prou amb els valors.
Clar, és el que deia l'Antoni Bolinches en començar, no? Que la convivència... No hi ha, com deia l'Antoni Bolinches, saturació convivencial.
No n'hi ha.
I a més, l'altre l'entenem com a altre. L'amic és ell.
Sí.
En canvi, la parella no. La parella no és viscuda com l'altre, sinó la parella és viscuda com a part de mi, és a dir, forma part del que jo estic vivint i la mesuro sempre respecte a mi i el que està vivint respecte a mi. I, per tant, aquí se'ns escapa, d'alguna manera, aquesta part ressentida, perquè igual que el nen que no li donen el que vol, de grans també, quan no ens deixen fer, quan ens obliguen, quan ens sentim que ara la persona no ens està fent el cas que nosaltres voldríem que ens fes, perquè nosaltres sabem que la solució al seu problema és aquell, i si no ho fa, i veus que no ho fa, et ressenteixes. I tot això és perquè estàs vivint l'altre com a part de tu. Però i l'altre és l'altre.
Sí, aquest missatge és clau i n'hem pres molt bona nota perquè és clau en tot el programa d'avui, Xavier, però al mateix temps tu estàs parlant d'un projecte comú que és el de la parella, no? És a dir,
sí.
Costa, no? M'imagino una mica diferenciar una cosa de l'altra.
Exacte, sí. Les persones que nosaltres veiem que han madurat, que ja porten més de 10 anys, que ja han fet aquests processos i ens fan molta enveja perquè diem, mira que macos, el que veus com a característica fonamental és que es respecten absolutament amb el que cada un és i vol viure. I, per tant, aquesta barreja combinatòria, aquest has de ser com jo voldria, has de fer el que a mi em sembla, etcètera, etcètera, ja ha desaparegut. Hi ha un respecte absolut pel que cadascú vol fer. I saben que el que els manté junts és l'amor que es tenen, la cura que tenen i la memòria que guarden de tota la seva història, però que també hi ha un respecte enorme al que cadascú vol viure. Aleshores, si no anem per aquí, sempre entrarem en aquests líos psicològics per entendre que l'altre em pertany, que l'altre hauria de fer, perquè l'estimo tant, i perquè l'estimo tant sé el que li convé. Això és un error.
Mati, tocaves.
No, estava, ja que hem citat a l'Antoni Bolinches, estava pensant també una frase seva, no?, que diu no et divorcis de tu mateix per casar-te amb ningú, no? I clar, és que si et divorcies de tu mateix, et casaràs només amb l'altre i perdràs aquesta part teva. Clar, llavors és que faràs responsable en l'altre de que tot el que em passa és culpa teva. I a vegades ho és, però en tot cas, primer mira-ho i si realment és així, planteja la separació, però primer que ho sapiguem, no?
Moltes gràcies, Mati Segura. Xavier,
gràcies,
ja ha estat un plaer. Gràcies també
moltes
a l'Antoni Bolinches,
Xavier,
omnipresent en aquest programa.
Gràcies,
Xavier. Una abraçada. Fins
gràcies,
aviat. D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb Sergi Torres tanquem l'Ofici de Viure parlant del gran tema de les relacions. Sergi, ben retrobat.
Gràcies
per ser amb nosaltres. Les relacions que de vegades no veiem que poden ser un gran espai d'aprenentatge.
Sí, de fet, de base, les relacions són un espai d'aprenentatge. Bàsicament, d'aprendre a relacionar-nos. I això que sembla, i disculpa la paraula, però sembla tan estúpid, en realitat és bàsic i elemental i ens n'oblidem sovint quan estem en una relació. Vull dir que quan ens comencem a relacionar amb algú, sembla que aquella relació hauria de ser plenament exitosa, hauria de regnar la pau, hauria de regnar l'amor, però si recordem que estem dins, immersos, completament immersos, dins d'un espai d'aprenentatge, entendríem molt millor moltes situacions que vivim i les viuríem i les conviuríem de forma molt més oberta, amb molta més comprensió. Aquesta apertura i aquesta comprensió són els requeriments mínims per aprendre. Aleshores, si podem tractar les relacions, sobretot les més íntimes, on hi ha emocions més intenses, on hi ha més desitjos i més objectius posats inconscients, si vols, però hi són. Si podem obrir aquesta mirada, ens donarem compte que l'aprenentatge pot ser molt gran. I si veiem que dins de l'àmbit familiar o de relacions de parella estem aprenent, ostres, et dones compte del que el que aporta l'altre és part del teu aprenentatge, també. Per tant, també t'hi obres i també suma. I amb aquesta espècie d'espiral positiva començaríem a descobrir que les relacions no tenen res a veure, absolutament res a veure amb el que pensem. És a dir, que no són espais per fer-nos sentir feliços ni fer-nos sentir estimats. Sí, un cop hem après a nosaltres a emetre aquest amor i a emetre, a donar aquesta felicitat. Però no si encara nosaltres no hem arribat en aquest punt i li exigim a l'altre que ho faci per nosaltres.
Aprofito abans d'acabar, Sergi, per recomanar un llibre que acabes de publicar que es diu Aurum, que és una paraula llatina que vol dir or. És un llibre molt bonic, és un objecte, jo diria que gairebé de regal, amb fotografies, amb imatges molt maques i frases que són teves, que no pretenen, dius, ser enteses ni recordades. Ens ho pots explicar?
Sí, fem un paral·lelisme amb la tècnica del kintsugi japonès, que és la reparació de la ceràmica amb gotes d'or, i bueno, cada frase el que pretén és portar una petita llum, una petita reflexió, perquè aquesta ment nostra, que està tan fraccionada, doncs pugui arribar a la unitat a través d'aquestes petites reflexions. Per tant, no hi ha res a entendre ni a recordar, sinó deixar-nos tocar per aquestes idees. I totes elles són frases que són com molt contraintuitives, no? Que estan molt fora de la nostra manera de pensar i que, per tant, obren un espai, una reflexió interna no lineal, de la nostra ment no lineal, i, per tant, ens aporta aquest espai més de d'autoconeixement.
I que són per llegir amb contagotes i deixar descansar?
Sí. De fet, hi ha molta gent que diuen que el que fan és es lleven pel matí, obren a l'atzar una pàgina, llegeixen la frase i se l'emporten durant tot el dia.
Que bé, que bonic. El llibre es diu Aurum i es troba a totes les llibreries. Sergi, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Gaspar.
Fins la setmana que ve. I'm not where